L'exdirector del CNI nega que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis secrets espanyols. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha declarat avui a la comissió del Congrés sobre els atemptats del 2017 a Barcelona i a Cambrils, Joan Bota.
L'antic cap de la intel·ligència espanyola ha descartat que Abdelbaki Es-Sati, imam de Ripoll i considerat cervell dels atemptats terroristes del 17A, estigués a sou del CNI.
Madrid, Paula Brujats.
Ni treballava pel CNI ni van detectar que estigués radicalitzat, tot i que els serveis secrets l'havien visitat a la presó anys abans dels atemptats. L'exdirector del CNI, que ha estrenat avui la comissió d'investigació al Congrés, ha negat cap connivència amb el cervell dels atemptats ni que fos cap conspiració de l'Estat per fer mal a Catalunya.
El aludir que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos es una infamia. Es una maldad.
Encara a Madrid, nou front per Pedro Sánchez. Ara per una rocambolesca crisi al PSOE madrileny, Dani Sáenz de Aja.
Sí, en concret amb el seu líder, que es nega a dimitir malgrat les pressions de Ferrat. Juan Lobato diu que és víctima d'un linxament i que no va fer res malament quan va anar al notari a registrar la informació confidencial sobre la parella d'Ayuso que, segons ell, li va enviar a la Moncloa. Diu que li van assegurar que l'origen de la informació era legal, però el PP apunta a la suposada filtració de la Fiscalia que investiga la justícia i diu que al darrere de tot hi ha Pedro Sánchez.
I aquí a Catalunya, 22 detinguts en la macrooperació dels Mossos d'Esquadra contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona i també l'àrea de Tarragona. Sant Joan Despí, David Àngela.
Mig miler de Mossos d'Esquadra han participat en l'operatiu per desarticular una suposada banda criminal dedicada al tràfic d'armes i de drogues i que blanquejaven els diners a través d'un sistema de transacció informal anomenat Feixen. S'han fet una trentena d'escorcolls a diversos habitatges de Barcelona, Badalona, Sant Joan Despí, Tarragona, Màlaga i Castelló. L'operació s'ha fet coordinadament amb l'Europol i la Policia Nacional Espanyola.
Al Pròxim Orient, tothom pendent avui d'un possible anunci d'alto el foc entre Israel i Hezbollah. Seria una treva de 60 dies, però amb lletra petita. Jerusalem, Jordi Brascó.
Una lletra petita que no estaria inclosa en el text de l'alto el foc, sinó en un acord bilateral amb els Estats Units, segons el qual Israel es guardaria la carta de tornar a atacar el Líban si considera que Hezbollah està violant el pacte.
I en temps de cultura, la sèrie documental de 3CAT, Punt de no retorn, de Raül Gallego, guanya un dels prestigiosos premis Emmy internacionals entregats aquesta matinada a Nova York. Corresponsal Francesc Garriga.
La producció de 3CAT s'ha imposat a les seves rivals d'Austràlia, el Japó i Xile i ha recollit el guardó, comptant l'Emmy internacional en categoria infantil que el 2015 va guanyar Polseres Vermelles. Aquest és el segon guardó per la tele pública, els premis més importants del mitjà. La nit a Nova York ha estat llarga.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça rep el Brest aquesta nit en un partit de Lliga de Campions.
Amb la novetat d'Eric García, que ha rebut l'alta mèdica, Balde, tot i tenir molèsties, també ha entrat a la convocatòria, mentre que la Lamine Yamal, recordem, encara és baixa. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir, com sempre, a la TDT. El Barça tanca l'espai de la grada d'animació, l'estadi de Montjuïc, mentre els grups no paguin els 21.000 euros de les sancions rebudes l'any passat per bengales i insults d'aquesta àrea. I s'han sortejat els vuitens a final de la Copa Femenina de Futbol, el Llevant Badalona rebrà l'Atlètic de Madrid i el Barça jugarà amb el Costa Dege Tenerife.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, a aquesta hora us trobareu cua a la C33 a Montcada, sentit cap a Barcelona per obres, també la Nacional 150 de Terrassa, a banda i banda, fruit d'un accident. Ara es dona pas alternatiu a la T310 a Pratdip, al Baix Camp. S'està retirant un camió accidentat. I la Ronda de Dalt, amb vehicles aturats del nus de la Trinitat a Meridiana, sentit Llobregat per una topada que afecta la Pota Nord.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs, en principi, alguns intervals de núvols, la temperatura més baixa és una evidència, però el que tindrem les properes jornades, sobretot, és l'anticicló, i això vol dir sol, vol dir boires a l'interior, i vol dir un contrast notable entre les zones amb boira o les zones amb sol, i també entre el dia i la nit.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. L'exdirector del CNI, durant els atemptats del 17 d'agost del 2017, nega que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis secrets espanyols. Félix Sanz Roldán ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació del Congrés pels atemptats de Barcelona i Cambrils i ha negat que hi hagués cap connivència amb els autors ni cap conspiració de l'Estat per fer mal a Catalunya. La de l'exdirector del CNI era una compareixença molt esperada, però que ha resolt pocs dubtes. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
En part, ha resolt pocs dubtes perquè la comissió ha arrencat sense que el govern espanyol hagi desclassificat els documents secrets que va prometre que desclassificaria.
Sí, sense documents desclassificats, la comissió s'ha limitat a les explicacions que ha volgut donar l'exdirector del CNI i ha negat, sense aportar proves, que l'imam de Ripoll hagués treballat per a ells.
Nunca fue ni colaborador ni informador del Centro Nacional de Inteligencia. Punto.
Que no hi tenien relació, ha dit, tot i que sí que ha admès que agents secrets el van visitar quan estava empresonat a Castelló uns anys abans dels atemptats. Ha dit que no van detectar que estigués radicalitzat i s'ha ofès així a preguntes de la diputada de Junts, Pilar Calvo.
Tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Essati no sabia que s'estava preparant un atemptat.
El aludir que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos es una infamia.
Junts l'ha acusat de negligència, també ho ha fet Esquerra, i Sanz Roldán ha acabat admetent que alguna cosa va fallar, però ha dit que no ho pot explicar tot perquè són secrets reservats.
Si la causa de esa negligencia es cómo tratamos al señor Essati, no hay respuesta en abierto. Aunque la puede haber en otras circunstancias.
I en aquests secrets reservats s'ha escudat una i altra vegada per no respondre moltes preguntes, tampoc la relació de Sati amb la Guàrdia Civil.
Junts per Catalunya, Paula, que va pactar la comissió del 17A com a contrapartida per la investidura de Pedro Sánchez, ha sortit de la sessió dient que hi ha més dubtes que mai sobre la suposada connivència de l'Estat amb els atemptats. Fins i tot, el mateix Carles Puigdemont n'ha parlat a través de les xarxes.
Sí, Puigdemont ha criticat una frase de Sanz Roldán que ha fet amb el micro apagat, on ha dit que el CNI no estava al cas de l'atemptat, però que ho sabia qui ho havia de saber.
Todo el CNI, claro, no lo sabía todo, pero sabía que lo tuviera que saber.
I d'aquesta frase, diu l'expresident Puigdemont, se'n desprèn la possible connexió entre l'Estat i els autors de l'atac. 7 anys després, queden molts dubtes per resoldre dels atemptats que avui l'exdirector del CNI ha minimitzat així.
Lo importante de esta lucha, que es terrible, no es que se pueda perder alguna batalla. Lo importante es que se pueda ganar la guerra.
Una batalla perduda, deia, en la guerra global, que és la lluita contra el terrorisme.
Les 2:08. El líder del PSOE a Madrid desafia Pedro Sánchez i es nega a dimitir. Juan Lobato, que és aquest líder del PSOE a Madrid, ha denunciat un linxament per part del seu partit després que ahir reconegués que va registrar davant d'un notari la informació confidencial sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso que la Moncloa li havia passat. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest matí tothom esperava que Lobato anunciés la seva dimissió, però ha sorprès a tothom.
Sí, la direcció de Ferraz i també els seus companys de la Federació Madrilenya l'havien sentenciat, però Juan Lobato ha decidit plantar cara al seu partit.
Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal.
En una declaració de menys de 3 minuts s'ha presentat com a víctima d'un linxament i ha defensat que no va fer res malament en registrar davant notari la informació que li va passar a la Moncloa sobre la parella d'Ayuso.
Yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay?
Ahir Lobato va explicar que la mà dreta del cap de gabinet de la Moncloa i ara ministre Òscar López li va enviar el correu on González Amador reconeix els seus delictes fiscals per fer-lo servir contra Ayuso. Quan fa un mes el jutge va obrir una investigació contra el fiscal general per esta mateixa filtració, Lobato assegura que va anar al notari per evitar que el cas esquitxés el PSOE. Però segons el número 2 d'Ayuso, Alfonso Serrano, això demostra qui hi ha al darrere de tot.
El president del govern, Pedro Sánchez, és el responsable. És qui des del primer minut ha orquestat una campaña de acoso y derribo contra la presidenta de la comunidad y contra su entorno para tapar la corrupción de su partido, la corrupción de su gobierno y la corrupción de su mujer.
Amb el focus a la Moncloa, el govern espanyol i el PSOE assenyalen que tot naix dels intents de l'entorn d'Ayuso d'exculpar la seva parella, sentim María Jesús Montero i Patxi López.
Lo importante de este tema es que aquí hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió.
Porque el origen de todo esto está en la confesión de alguien que confiesa un delito fiscal y a partir de ahí de quien quiere defender la verdad frente a los bulos, ¿no?
I eviten dir si Lobato ha de dimitir, encara que el seu relleu és inevitable després del Congrés del PSOE, que arrenca divendres, el mateix dia, per cert, que el jutge que investiga el fiscal per la possible filtració l'hagi citat a declarar com a testimoni.
L'altre front obert contra el govern de Pedro Sánchez és l'anomenat cas Koldo. La número 2 de l'executiu, María Jesús Montero, ha carregat contra el presumpte cervell de la trama, l'empresari Víctor de Aldama. L'acusa de mentir davant del jutge i posa la mà al foc pels seus companys de govern i de partit, Raúl Flores.
El PP ha fet valer la seva majoria absoluta al Senat per fer-la comparèixer avui pel cas Koldo. Montero ha evitat carregar directament contra els jutges, però ha apuntat que Aldama va implicar el mateix president espanyol, diversos ministres i també els càrrecs del PSOE en la presumpta trama corrupta només per sortir de la presó.
Yo lo único que sé es lo que se ha visto. Que el señor Aldama estaba en prisión preventiva, acude a declarar ante un juzgado sin aportar ningún tipo de prueba. Señala directamente a personas vinculadas al entorno del Partido Socialista y lo que sé es que por la tarde sale en libertad.
Y Montero insistía que...
Estoy convencida de que no hay caso, por tanto no hay prueba que aportar.
No hi ha cas, deia Montero, que ha posat la mà al foc també pel seu cap de gabinet implicat a la trama per Aldama i pel número 3 del PSOE.
Tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el foc.
La compareixença de Montero continuarà aquesta tarda. El Senat l'ha suspès al migdia perquè pogués anar a votar al ple del Congrés.
I amb el Partit Popular agafant-se aquests casos de possible corrupció per intentar desgastar el govern de Pedro Sánchez, el president espanyol ha tornat a apostar avui per esgotar la legislatura. Ho ha fet Sánchez en una intervenció al Congrés de la UGT que s'està fent a Barcelona. Anem cap allà, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, Pedro Sánchez ha acusat al PP de no tenir cap més projecte polític que l'insult i la mentida davant un govern de coalició progressista que continuarà treballant en avenços socials fins a esgotar la legislatura.
La dreta que ha renunciat al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027.
Davant prop de 3.000 persones al Congrés de la UGT, Sánchez ha agraït al secretari general Josep Maria Álvarez que no hagi llançat la tovallola i que vulgui seguir 4 anys més al capdavant de l'organització.
Dar las gracias a Pepe por volver a presentarse, por optar a la reelección, por dar un paso al frente y no un paso a un lado o hacia atrás, como hubiera querido la ultraderecha y aquellos intolerantes que no quieren a la izquierda sindical.
Demà s'acaba el Congrés de la UGT, que reelegirà Josep Maria Álvarez com a secretari general i intervindrà el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Més coses abans de la publicitat. 22 detinguts en la macrooperació dels Mossos d'Esquadra contra un grup criminal xinès especialitzat en el blanqueig de capitals i en el tràfic de drogues. Hi han intervingut mig miler d'agents i s'han fet una trentena d'escorcolls a l'àrea metropolitana de Barcelona i la de Tarragona en coordinació amb la Interpol. Un jutjat de Badalona porta la investigació d'aquest grup que hauria blanquejat capitals a través d'un sistema de transacció de diners informal conegut com Fei Qian. Un dels escorcolls s'ha fet a Sant Joan d'Espí, en capellà David Àngela. Bon dia.
Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra han fet almenys 3 detencions aquí, en aquest domicili del carrer Mare de Déu de Montserrat de Sant Joan d'Espí, en relació a aquesta suposada xarxa internacional dedicada al tràfic de drogues, d'armes i al blanqueig de capitals. Des d'aquí, segons fonts properes a la investigació, operava la cúpula d'aquesta estructura amb ramificacions també a Badalona, a Tarragona i a Màlaga i a Castelló, on la Policia Nacional ha fet 5 escorcolls. Aquest bloc de nova construcció, el suposat epicentre de la trama, està situat als afores del municipi i disposa de piscina comunitària i encara s'ofereixen pisos de lloguer de 3 habitacions per una mica més de 1.600 euros. Fonts policials confirmen que la banda està integrada per diversos membres d'origen oriental i també per membres de països de l'est. Les mateixes fonts també ens han confirmat que en l'operatiu s'han decomissat diverses quantitats de diners en efectiu i armes. Uns 500 efectius dels Mossos d'Esquadra han intervingut en aquest operatiu coordinat amb l'Europol i amb participació de la Policia Nacional Espanyola, on s'han fet una trentena d'escorcolls. El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona, que en porta el cas, n'ha decretat el secret de les actuacions.
És un quart de tres de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida la informació internacional que ve encapçalada per la possibilitat, cada vegada sembla que més pròxima, que hi hagi un alto al foc al Pròxim Orient entre Israel i Hezbollah. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Catalunya migdia.
Passant gairebé dos minuts d'un quart. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta tarda Israel aprovarà un alto el foc amb Hezbollah. Tot apunta que Netanyahu acceptarà finalment la proposta dels Estats Units, tot i que els seus socis, més a la dreta, el seu govern, l'animen a continuar la guerra. Mentre no arribi la treva, Israel aprofita per bombardejar Beirut. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Què tal? Bon dia. De moment, tot el que fa referència a l'alto al foc ho hem de dir en condicional. El que sabem és gràcies a les filtracions que expliquen que es tractaria d'una treva de 60 dies durant els quals tant les tropes israelianes com els milicians de Hezbollah abandonarien el sud del Líban, territori on s'instal·laria l'exèrcit libanès que, juntament amb les forces de pau de l'ONU, s'assegurarien que els xiïtes no tornen a la zona. I què passa si ho fan? Doncs sembla que Israel s'hauria guardat una carta en una acord bilateral amb els Estats Units, és a dir, fora del text de l'alto al foc, s'hauria assegurat l'opció d'atacar el Líban si considera que Hezbollah no està respectant l'acord. Tot sembla, doncs, ben lligat, però pels aliats de Netanyahu, situats encara més a la dreta que ell, la feina està inacabada. Itamar Ben-Gavir és el ministre de Seguretat Nacional.
A Hezbollah li queda l'últim alè, està a punt de ser derrotada. Estimat primer ministre, no t'aturis. T'ho vaig dir a Gaza, t'ho dic també ara, no cometis aquest error.
Ben-Gavir serà present al gabinet de seguretat israeliana que es reuneix aquesta tarda i on es preveu que es prengui una decisió final sobre la proposta.
Justament avui el govern ha reconegut amb el Premi Internacional Catalunya l'escriptor libanès Amin Maalouf. Ho fa per la seva mirada lúcida sobre la diversitat i el diàleg entre cultures, mentre la guerra i la devastació s'escampen, com sentim pel Pròxim Orient. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. El jurat posa en valor el caràcter extraordinari de l'obra de l'escriptor libanès Amin Maalouf per aprofundir en la diversitat i també per intentar recuperar el diàleg entre cultures, també entre Orient i Occident, i al mateix temps també per la seva reflexió crítica sobre el paper d'Europa en matèria de drets humans. El guardó pren especial relleu tenint en compte el moment actual d'agudització del conflicte al Pròxim Orient. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
La diversitat, que és una de les característiques bàsiques dels éssers humans i, per tant, del conjunt de la humanitat, pensem que hauria d'estar respectada com a part de la nostra identitat compartida i, per tant, aquest guardó distingeix en un moment important a Catalunya en aquest debat doncs, aquesta qüestió i aquest diàleg entre cultures i reconeixement la diversitat com una riquesa.
Amin Maalouf va néixer a Beirut el 1949, però es va acabar exiliant a França durant la Guerra Civil Libanesa. La seva àmplia bibliografia està traduïda en una quarantena de llengües, també en català. El Premi Internacional Catalunya li lliurarà directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte a Palau el proper 2 de desembre.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, Donald Trump planeja desfermar tota una guerra comercial amb el Canadà i amb Mèxic, amb qui els Estats Units tenen vigent un acord de lliure comerç, i també amb la Xina. Era una promesa electoral i ara ja l'ha concretat. Imposarà aranzels del 25% als productes procedents dels dos països veïns, mentre no controlin millor la frontera i aturin el pas de drogues i de migrants cap als Estats Units. En el cas de la Xina, l'augment, l'aranzel, seria del 10%. Els països afectats ja han alertat de l'impacte que tindran aquestes mesures, Cèlia Cernadas.
Doncs sí, el Canadà li ha recordat a Trump que els Estats Units depenen energèticament del seu petroli i que hi ha indústries, com la de l'automòbil, en què la independència és molt alta i impossible d'eliminar. La Xina alerta, per la seva banda, que una guerra comercial no beneficia ningú. La portaveu del Ministeri Xinès d'Exteriors ha fet aquesta breu declaració en què aposta pel diàleg.
Sobre la seva pregunta no tinc dades, però com a principi estem oberts al diàleg i a la comunicació.
El Canadà, Mèxic i la Xina són tres dels principals socis comercials als Estats Units i sumen en total un terç dels productes i serveis que exporten i importen des de Washington. La imposició d'aranzels al 25% pot suposar una disrupció en les cadenes de subministrament entre el continent americà i pot derivar en un augment de preus i pèrdua de llocs de treball. També afectaria empreses asiàtiques que utilitzen Mèxic com a centre de producció barat. A més, el tràfic de drogues, sobretot de fentanil, la migració és un dels temes espinosos en les relacions entre els Estats Units i els seus veïns. Les entrades per la frontera de Mèxic han caigut molt l'últim any, però en canvi han pujat les entrades des del Canadà. A tot això, l'anunci del president electe ha provocat una caiguda de les borses mundials, incloses les europees, on es tem que aquest sigui un primer pas per a una guerra comercial global.
I Ucraïna pateix un atac de drons russos sense precedents, gairebé 200 en plena escalada per l'ús de míssils. La gran majoria no han assolit l'objectiu per l'actuació de les defenses, que no han evitat, però, un nou càstig sobre la infraestructura elèctrica del país, Albert Manyà.
Sí, un 70% d'una regió occidental s'ha quedat sense llum. A banda, el Kremlin reivindica la captura d'un altre poble, Kharkiv, al front del nord-est, que segueix una campanya victoriosa i ara amb un nou comandant de les tropes desplegades a Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès, per la seva banda, també ha atacat amb aparells no tripulats 6 regions russes i, segons el Kremlin, s'han abatut 39 drons. Es desconeix quin balanç ha produït l'ofensiva. En aquest context, avui hi ha reunió a Itàlia del G7 sobre aquesta qüestió i a Brussel·les dels ambaixadors de l'OTAN amb l'homòleg ucraïnès. Kiev n'espera alguna concreció, però els aliats es mostren prudents més enllà de reiterar l'ajuda a la defensa ucraïnesa. Mentrestant, el govern ucraïnès es desdiu del compromís d'eliminar l'estoc de mines antipersones i acusa Putin d'activitats genocides per sembrar precisament de mines en zones on viuen 6 milions de persones.
Aquesta guerra a Ucraïna, però també el perfil de Donald Trump, són dues de les qüestions que apareixen a les memòries d'Angela Merkel, el llibre que l'excancellera alemanya publica avui. Sota el títol Llibertat, la política europea més influent d'aquest segle defensa amb fermesa els seus 16 anys al poder, critica amb duresa Putin, però no renega dels acords energètics amb ell. Tampoc d'haver-se oposat a l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN o de l'acollida d'immigrants l'any 2015. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Freiheit, llibertat, és un repàs exhaustiu a la història política de l'Alemanya d'Angela Merkel, o més ben dit, de les Alemanyes, perquè l'excancellera es remunta a la seva infantesa quan el seu pare va traslladar-se d'Hamburg a Brandenburg per a treballar-hi com a pastor luterà. Merkel narra amb amargura el que va suposar per a ella créixer a l'Alemanya comunista i com va entrar en política coincidint amb la caiguda del mur de Berlín. Explica com va sobreviure ja com a cancellera en un món liderat per homes autocràtics o amb aspiracions a ser-ho, com és el cas de Vladimir Putin o Donald Trump. Dos capítols a banda. Del primer apunta que no es pot mantenir la possibilitat que faci ús d'armes nuclears. El segon el descriu com un agent immobiliari que veu la política com un negoci més. Sobre la guerra d'Ucraïna, Merkel presumeix d'haver aconseguit aturar-la o almenys endarrerir-la, bloquejant l'entrada d'aquell país i també de Geòrgia a l'OTAN. Són gairebé 700 pàgines de memòries històriques, polítiques i, en menys mesura, personals, que Merkel presentarà per diverses capitals mundials pròximament, entre les quals Washington i Barcelona.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar una notícia d'última hora. Tenim sentència d'un dels casos que afecta el periodista Saúl Gordillo.
Catalunya migdia.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància.
Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2 quarts. Us ho deia abans de la publicitat, tenim sentència d'un dels casos que afecta el periodista Saúl Gordillo. És una notícia d'última hora que ens porta la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Doncs hola, bon dia. Ara mateix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de fer pública aquesta sentència. Es condemna l'exdirector de Catalunya Ràdio a 1 any de presó per agressió sexual. A més, l'imposa llibertat vigilada per 2 anys i també està inhabilitat per poder treballar amb menors durant 2 anys. Aquesta sentència no és ferma, es pot recórrer davant de l'Audiència de Barcelona. La sentència, la jutge dona per provat i verídic el relat que va fer la víctima, que va assegurar que Gordillo li va fer diversos tocaments a la Sala Apolo de Barcelona, on estaven celebrant una festa de Nadal amb altres companys del digital principal que en aquell moment dirigia Gordillo. Els fets van passar fa 2 anys.
El 2022, per tant. La falta de son dels adolescents pot ser un factor de risc a l'hora de desenvolupar un trastorn mental. Actualment, entre un 10 i un 20% dels joves tenen algun problema de salut mental, Mònica Mas.
Els adolescents dormen actualment gairebé una hora menys de mitjana que els joves de fa 10 anys, i això és un factor de risc, juntament amb d'altres conductes poc saludables, tal com explica en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Royo, que és director clínic d'Amalgama 7, que és una de les entitats referents en l'atenció a la salut mental infantil i juvenil.
Tenir un trastorn ja t'aporta moltes vegades dificultats de son. Però si no el tens i comences a dormir menys, també hi pots arribar al trastorn. Per tant, és evident que elements com el pantallisme, com la regulació de la son, com el consum de substàncies, doncs són 3 elements a tenir molt en compte a l'hora de veure que hi ha alguns trastorns de salut mental que s'han accentuat.
I afegeix que els trastorns mentals van a més en relació amb ara fa 10 o 20 anys i posa alguns exemples del que més els preocupa.
Podem veure com temes com depressions, trastorns bipolars, trastorns de conducta, trastorns de comportament alimentari, violència filioparental, és a dir, maltracte dels fills cap als pares, pantallisme, consum de substàncies, intents de suïcidi, autolesions... Doncs tots aquests trastorns que eren coneguts, en el sentit que no són nous abans del Covid ara, però sí que el que veiem és que s'han accentuat.
Psicòlegs especialitzats en l'àmbit infantil juvenil es reuneixen avui demà a Barcelona en un fòrum internacional per tractar aquesta problemàtica creixent.
El nou govern valencià, aquell que Carlos Mazón va batejar com el de la reconstrucció, ja s'ha posat a treballar avui mateix. Entre les cares noves hi ha la del tinent general Francisco Gan Pàmpols, nou vicepresident de Reconstrucció Social i Econòmica. El mateix Mazón ha reconegut que el seu nou executiu neix de les lliçons apreses després del pitjor desastre natural del segle. València, Pepa Ferrer.
Ha estat un acte protocolari sense intercanvi de carteres on el nou govern ha jurat el càrrec, entre ells els 4 nous consellers, i amb una declaració institucional on el president valencià Carlos Mazón ha volgut ressaltar el repte gegant i genuí que tenen al davant.
L'acte d'avui no es pareix a cap altre que haya fet cap altre consell en tota la història del nostre autogovern, perquè tampoc hi ha referents per a la situació a la que ens enfrontem a aquestes hores.
Per això el president valencià ha fixat els objectius prioritaris del nou govern: la reconstrucció econòmica i social, la prevenció i anticipació a riscos, i també la necessitat de tenir serveis públics forts i preparats. El vicepresident Gan Pàmpols li ha demanat solucions que minimisen el risc. Ell serà l'encarregat de coordinar la reconstrucció econòmica i social. I el nou conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, un nou sistema d'emergències, protecció civil i protocols. Unes accions que el president valencià Valencia vol que siguin coordinades amb la resta de les administracions. Recordem que aquesta és la tercera remodelació de govern que Carlos Mazón fa en poc més d'un any.
Més coses. El sector ramader demana al govern espanyol 2 anys de pròrroga per no haver de tancar les plantes de gestió de purins d'Alcarràs al Segrià i de les Masies de Voltregà a Osona a finals d'aquest any. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Els cal més temps, diuen, per modernitzar les instal·lacions i adaptar-les per produir biogàs a partir de les dejeccions ramaderes. Cada una d'aquestes plantes tracta 100.000 tones de purins l'any, Mireia Salà.
El 31 de desembre s'acaben les ajudes estatals que reben aquestes plantes de tractament de purins i sense les ajudes no són viables econòmicament i, per tant, hauran de tancar. En els dos casos s'han fet projectes per poder compaginar l'activitat de treure els nitrats dels purins amb la producció de biometà. L'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, alerta de la importància que té la planta de gestió de purins per a l'economia d'aquest municipi, que és el que té més densitat ramadera d'Europa.
Si aquestes plantes han de tancar, voldrà dir que moltes granges també hauran de tancar i pot suposar que ramaders del nostre municipi hagin de deixar la seva feina. I això, no, en un municipi com Alcarràs, que vivim de l'arc agricultura i la ramaderia, doncs no ens ho podem permetre.
A Catalunya hi ha 8 milions de porcs. Demà el Congrés dels Diputats debatrà en comissió la proposta dels ramaders per prorrogar la vida útil de les plantes d'Alcarràs i les Masies de Voltregà.
I més coses. Una planta invasora, el Senesi del Cap, està amenaçant les pastures de muntanya del Pirineu. Té una aparença inofensiva, com si fos una margarida groga, però és tòxica pel bestiar i està destruint la flora autòctona. Castellà de Nuc, Nàtia Dell.
Bon dia. Els ramaders estan preocupats perquè aquesta planta, que ens va arribar fa 40 anys de Sud-àfrica, està colonitzant mica en mica prats i menjant-se pastures. Joan Noguera, president de la Federació de la Raça Bruna del Pirineu, explicava així aquesta emissora.
Les pastures estan en risc. Penseu que a la planta no la toca, al voltant no es pastura i bé anem perdent aquest potencial, diguéssim, d'hectàrea.
L'ecòleg Joan Pino és el director del CREAF.
Progressivament va dominant aquests prats. També pot estar canviant les comunitats de plantes i de polinitzadors, un dels nostres refugis de biodiversitat.
Una quarta part del parc del Cadí-Moixeró són pastures, ens deia el tècnic Joan Casòliva, i el Senesi pot posar en risc el paisatge de mosaic tan important, per exemple, per prevenir incendis.
Aquestes pastures són importantíssimes mantenir-les. Aquest paisatge mosaic, amb el Senesi, doncs corre un cert risc.
L'única manera d'intentar controlar l'expansió del Senesi si és arrencant-lo abans de florir. Per això, des del parc, es van fent campanyes d'arrencades que involucren des d'escoles els mateixos ramaders.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Clarel, aquest Black Friday et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El dijous 28 de novembre, el Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, comencem el temps per la cultura i comencem parlant d'aquí, de casa nostra.
And the International Emmy for Short Form Series goes to...
Point of No Return.
Ara ho sentíeu, la sèrie documental del 3CAT, Punt de no retorn, ha guanyat un dels prestigiosos premis Emmy internacionals que s'han entregat aquesta matinada en una gala a Nova York. L'autor d'aquests documentals és el periodista sabadellenc Raúl Gallego, que ha viatjat d'Ucraïna a Palestina, passant per França o l'Argentina, per reflexionar sobre el procés de transformació irreversible de la humanitat i del planeta. La gala d'entrega de premis l'ha seguit des de Nova York el Francesc Garriga.
Raúl Gallego i 3CAT han coronat la plataforma catalana amb el guardó més prestigiós de la televisió en la seva categoria de sèries de format curt. És el segon Emmy internacional per la televisió pública de casa, si afegim el guanyat el 2015 per Polseres Vermelles, si bé en aquell cas va ser en la categoria infantil. Als Emmy Internacional hi participen produccions de tot el món, amb excepció de les dels Estats Units, que tenen els seus propis Emmy. En acabar la gala, un exultant Raúl Gallego valorava què implica un guardó així per la seva carrera.
Sí que és un punt d'inflexió, no? La veritat és que m'han donat ja bastants premis internacionals, però clar, de nivell de televisió aquest segurament és un dels més potents, no? si no és el més potent. Doncs bé, és una sensació de prova superada. Em fa molta il·lusió que això ho hem aconseguit amb 3CAT, amb TV3. És com molt simbòlic, no? La televisió, una de les televisions que jo vaig començar, acabi tenint aquest reconeixement internacional tan bèstia.
Punt de no retorn és una sèrie documental que retrata cada capítol un conflicte d'arreu del món. La segona temporada s'ha estrenat aquest curs a la plataforma 3CAT. La primera, que també la trobareu aquí, és la que s'ha endut aquest guardó.
A la segona hora del Catalunya Migdia hem quedat amb el Raúl Gallego. A veure si s'ha despertat després de la festa i el podem trucar, no sé si despertar, per tal de felicitar-lo perquè un èxit com aquest s'ha de celebrar. Per tant, parlarem amb Raúl Gallego, l'autor d'aquests reportatges de Punt de no retorn que han guanyat aquest Emmy internacional. Però no deixem de parlar del 3CAT, però ara parlem d'una sèrie mítica.
Anem a buscar la bola!
I és que torna Bola de Drac. Aquest referent de l'anime en català es pot veure a partir d'avui mateix a la plataforma 3CAT amb la publicació de les primeres temporades, Montse Pujol.
La ficció creada per Akira Toriyama va ser un gran èxit als anys 90 i ara recuperen les temporades Bola de Drac i Bola de Drac Z, un retorn que anirà acompanyat de l'estrena l'any que ve de Bola de Drac Super, la tercera part de la saga de Son Goku, que es podrà veure per primer cop en català al Super 3. Això sí, les cançons de la sèrie no sonaran en català. Per indicacions de la productora, la banda sonora s'ha d'emetre amb la llengua original, la japonesa, tant aquí, a Catalunya, com a qualsevol altre país del món. Per celebrar aquest retorn, avui, a partir de 6:45 del vespre, hi haurà una gala al Teatre Victòria, Barcelona, que combinarà nostàlgia, diversió i novetats exclusives.
I d'un referent pels que tenim una edat, aquest de Bola de Drac, a un altre referent als que tenen una mica menys d'edat.
Hola! Vaig en bicicleta. A mi m'agrada molt.
El Mic i els seus amics, els titelles més estimats del Super 3, fan el salt al teatre amb l'espectacle Mac Mac Mic. El muntatge, produït per la Perla 29, s'estrena el 5 de desembre al Teatre de la Biblioteca i es podrà veure fins després de les festes de Nadal. Barcelona, Montse Mas.
El Mic, els 5 segons, el Cargol i la Mosca surten de la pantalla i viatgen al teatre, ara acompanyats per la Lula, una noia que fa cantar i ballar amb el seu ukelele. El muntatge de 40 minuts i pensat per nens de 3 a 6 anys permetrà gaudir de l'univers del Mic a tocar. Els pares de la criatura al Super 3, Manel Trias i Laia Simó, també són els responsables del muntatge al Teatre la Biblioteca.
Una de les coses que volem explicar en aquest espectacle és com es fan les coses, com es fan els titelles, com es mouen, com... Llavors, no hi ha trucs, hi ha màgia.
Quan arribin, agafaran un coixí, podran seure a terra. Pensem que és més bonic poder estar més a prop, poder tenir el pare i la mare allà al costat i mig recolzar-s'hi i posar-se dret si convé i cantar i ballar.
El Mic arriba al teatre després de 18 anys de triomfar al Super 3, on és un referent absolut de 3CAT. Només la temporada passada va aconseguir més de 2 milions de reproduccions. Per això, des de la biblioteca preveuen omplir totes les funcions i fins i tot no descarten fer gira. De moment, la venda d'entrades va a bon ritme i les 3 primeres setmanes ja estan exaurides.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Una cosa més abans dels esports. La cultura ha de ser un reflex de la diversitat de la societat. És la petició que ha fet el CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que aquest dimarts ha presentat un informe sobre el tractament de la varietat cultural a les institucions, Valèria Obreda.
Reconeix que hi ha una predisposició positiva, però creu que cal una major representació. Margarida Truguet és la seva vicepresidenta.
Pensem en la cultura, només en singular, i potser hauríem de començar a pensar en la cultura en plural, en les cultures, amb aquesta idea d'obrir aquesta mirada
vegada, perquè la diversitat som tots, i aquesta suma de tots fa que la cultura sigui d'una altra manera.
Apuntar que el canvi ha estat molt ràpid.
Durant molt poc temps hem avançat molt amb aquesta diversitat, per exemple, ètnica, no? Això vol dir, doncs, que les pràctiques artístiques també se n'estan ressentint d'això.
Entre els arguments que predisposen a la diversitat s'han apuntat els drets, la cohesió social i la creativitat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Des d'ara i fins llavors, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La informació esportiva centrada en la Champions i el partit que el Barça juga avui a casa contra el Brest.
Un partit on, tot i tenir una molt bona entrada, no tindrà grada d'animació.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça rep aquesta nit a les 9 al Brest amb l'únic objectiu de guanyar. L'equip s'ha entrenat aquest matí i Ramon Salmurri, tenim ja la llista de convocats amb alguna novetat.
Sí, sobretot d'entrada. El retorn d'Eric García a la convocatòria després d'aquests problemes de pubalges, ja fa dies que entrena amb el grup, i avui ha entrat a la llista de convocats. No ho ha fet encara Ferran Torres, que continua també entrenant-se amb el grup, però que encara necessita una mica més de temps. I això, dos noms més. El primer, el de Lamine Yamal, ja explicava ahir Hansi Flick, que no estava per jugar. Veurem si arriba de cara al partit contra les Palmes. I també el d'Alejandro Valde, que es manté en la convocatòria, tot i que el tècnic va explicar ahir en roda de premsa que no està per jugar. Té problemes musculars i es vol anar amb molta cura per intentar evitar una recaiguda dels problemes que ja va tenir la temporada passada.
Doncs aquesta és l'última hora de l'equip amb aquesta convocatòria, amb aquestes baixes i altes, i el que dèiem ara a l'inici, Salmurri, amb un partit on l'objectiu bàsic és guanyar.
Sí, clarament. D'entrada, perquè a nivell classificatori situaria el Barça en una posició privilegiada, mirant de garantir aquesta classificació entre els 8 millors equips de la competició. Ara mateix el Barça hi és, el Brest també, el Barça està amb 9 punts, el Brest en té un més, en té 10 i és segurament la revelació d'aquesta competició. Però segon, també per intentar deixar enrere aquesta mala imatge de l'equip als últims partits, ha aconseguit un punt dels últims 6 possibles al campionat de Lliga i ahir, en aquest sentit, Íñigo Martínez era molt clar i subratllava la importància no només de guanyar, sinó de fer un bon partit avui en Champions.
Doncs tot això al Barça, però el rival com arriba? Doncs el Brest arriba a Montjuïc com a gran sorpresa europea de la temporada.
Quiere por competir por esta Champions y que como nos relajemos lo podemos pagar caro.
I això deia Íñigo Martínez, ara ho comentava també el Salmurri, del Brest, l'equip francès, força desconegut a nivell europeu, que està oferint, diríem, la seva millor versió, la seva millor cara a la Champions, Marcos García.
Imagina't si és bona, que és el quart classificat d'aquesta lligueta de la Champions. 10 punts en 4 jornades. Han guanyat contra Sturm Graz, Red Bull, Salzburg, Sparta de Praga i un empat amb el Bayer Leverkusen, gens malament, i el balanç de gols a favor i en contra també és revelador. 9 marcats i només 3 gols encaixats en aquests 4 primers partits. Ens diuen que aquest equip té recursos a jugar de la pilota aturada i que és un equip molt potent a l'hora de recuperar la pilota i fer transicions molt ràpides. Fixa't, recuperen de mitjana gairebé 50 pilotes per partit a la Champions, 48 i una mica més. Posats a donar noms a nivell ofensiu, destaquen Camará, Del Castillo i a York. A França, en canvi, el Brest és el 12è de la Lliga. No sabem què passa allà, però veurem si el Barça fa sortir la versió del Brest de la Lliga francesa i no de la Champions.
Doncs per aquest Barça-Brest s'espera una molt bona entrada al Lluís Companys aquesta nit, gairebé 50.000 aficionats. Entre ells hi haurà 2.700 seguidors del Brest, però, en canvi, els que no hi seran per primera vegada són els grups d'animació, Salmurri.
Avui el Barça ha fet un comunicat, direu que un comunicat força dur, explicant que, de moment, de manera temporal i indefinida, sense nova data, decideix tancar la graderia d'animació. Per què? Doncs perquè, bàsicament, tot això ve a tomb d'aquests 21.000 euros en multes i sancions que acumula la grada d'animació, sobretot per llançament de bengales, diferents objectes o, fins i tot, a través d'insults, sancions que li han imposat des de la UEFA, la Lliga Espanyola o la Generalitat. El Barça fa temps que s'ha plantat en que si la graderia d'animació no paga aquests 21.000 euros, el club no els deixarà entrar en prorrogant els terminis que havia donat. De la seva banda, la grada d'animació ha demanat diferents reunions amb el club, que fins ara no s'han produït, i com que no hi ha acord, el club ha tirat pel dret i ha decidit tancar, de moment, aquesta graderia d'animació. Això sí, queda oberta la porta a futures reunions per mirar de resoldre aquesta situació.
Doncs avui veurem aquest Lluís Companys pràcticament ple i, en canvi, un forat al gol del Pavater d'unes 572 localitats que haurien d'ocupar aquests membres de la grada d'animació. El partit, el Barça-Brest, es juga a les 9 de la nit. Des d'una hora abans, a les 8, ja el podreu seguir amb la TDT, com sempre, i des de les 7 també tota la prèvia al Tot Costa. I a banda del Barça-Brest, aquest vespre juguen 8 partits més d'aquesta cinquena jornada de la Champions i destaca el Bayern de Múnich-PSG, però també el City-Feyenoord, que arriba en el moment més compromès des que Guardiola entrena els anglesos a Udal Serra.
I és que el de Santpedor no havia perdut mai des que és entrenador 5 partits seguits, com li ha passat ara al Manchester City, per la qual cosa guanyar avui pels anglesos és més que necessari. Davant d'aquest moment crític, Guardiola demana anar pas a pas.
Si hagués canviat el que em deien que havia de canviar la primera temporada, no hauríem guanyat 7 Premier League en 8 anys. Impossible. Hem de guanyar un partit, i aleshores el següent, i aprenem d'aquest per millorar. Aquesta és la mentalitat que hem de tenir. Això també passarà. Així és la vida. Quan penses que és perfecta, t'equivoques. Demà plourà. És la vida.
A banda d'aquest Manchester City Feyenoord o del Bayern de Múnich PSG, d'avui també destaquem l'Sporting de Portugal, que ara mateix és el segon classificat davant l'Arsenal. La resta de partits d'avui són Esparta de Praga, Atlètic de Madrid, Slovan de Bratislava, Milan, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Leipzig i Young Boys, Atalanta.
Fem una pausa i quan tornem...
Segueixo entrenant i físicament em sento bé, però bueno, com dèiem, no? Físic bé, però mental necessito...
Parlem una mica més de futbol i sentirem Ricky Rubio, que confirma, com ara està dient, que continua entrenant-se.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a dipa.cat. Diputació de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I seguim parlant de futbol, en aquest cas encara la Champions, perquè el Girona també té partit a Europa aquesta setmana. De fet, demà visita el camp de l'Sturm Graz austríac i l'equip viatja aquest migdia cap allà amb novetats a la convocatòria, Eduard Solà.
Sí, el Girona continua recuperant jugadors i avui ja ha pogut entrar a la convocatòria un dels que durant les últimes setmanes era baixa. És el cas del davanter Abel Ruiz, que ja està en condicions de poder jugar uns minuts demà en el partit del camp de l'Sturm Graz. Porto, que també ha fet part de l'entrenament i que també fa dies que està de baixa, en canvi no ha entrat a la convocatòria i esperen poder-lo recuperar pel partit del cap de setmana al camp del Villarreal. Arnau és baixa per sanció, van expulsar al camp del PSV Eindhoven. Tampoc han entrat a la llista de convocats Juan Carlos Misegoy, recordem que són dos dels jugadors que no estan inscrits per jugar a la Lliga de Campions, i també és baixa i Ángel Herrera, que va tornar amb la seva selecció lesionat i que, per tant, encara li queden unes quantes setmanes per poder participar. En tot plegat, havent recuperat Abel Ruiz i amb els 8 jugadors que el Girona va recuperar el cap de setmana passat en el partit contra l'Espanyol, ja té 19 jugadors en fitxa del primer equip que composen la convocatòria que ha donat Mitchell aquest matí i a la qual també hi ha el tercer porter Lucas, més dos jugadors en fitxa del filial, com és el cas de Selvi i Artero. La plantilla del Girona, els convocats, marxen d'aquí uns minuts en un vol charter directament cap a Klagenfurt, on demà han de jugar al camp de l'Sturmgras austríac i amb l'obligació de guanyar i sumar els 3 punts si vol continuar amb aspiracions de classificar-se per la següent eliminatòria.
I del Girona passem a l'Espanyol, que aquesta setmana rep el Celta en un duel entre dos històrics de primera divisió i, a més, en un duel en què l'Espanyol s'hi juga molt, sobretot Manolo González. Aquest 2024 farà 90 anys a la primera vegada que catalans i gallecs es van enfrontar en un partit oficial, Pau Mora.
Va ser un partit de Copa de 1934, que va guanyar el Celta per 3-2. Des d'aquell dia fins avui, Celta i Espanyol s'han vist les cares en 138 ocasions, 59 victòries pel club perico, 45 pel Celta i 34 empats. Malgrat la història doni avantatge al club blanc i blau, la situació en la que arriben els dos equips aquesta jornada no és gens favorable a l'Espanyol. Els de Manolo González són penúltims de la Lliga i encadenen 4 jornades consecutives sense guanyar. Pol Lozano explica que el vestidor sap que han de canviar la dinàmica.
Dins del vestidor, sincerament, hem fet bastanta autocrítica. Hem repassat la situació que, en la que estem, que evidentment doncs, no, nosaltres com a persones i com a professionals doncs, no ens agrada, no, tampoc, perquè també patim i sabem la situació que és.
Aquest canvi de tendència l'hauran de fer sense José Grájera. El club ha informat que aquesta tarda passarà pel quiròfan per tractar una lesió al peu esquerre. Serà fora dels terrenys de joc durant 3 mesos.
I ho sentíem abans de la pausa. Ricky Rubio segueix entrenant, però també reconeix que busca un estat de reflexió, sobretot després de la seva paternitat recent. El jugador del Masnou, Pau Ros, ha parlat avui de l'actualitat.
Exactament, de Jordi Fernández. Ricky Rubio ha elogiat l'entrenador dels Brooklyn Nets, que per cert han guanyat a Golden State Warriors aquesta matinada per 120-128. A més, s'ha mostrat sorprès per tots els ostres que ha pogut trencar.
Sí, és un orgull, a més... Coneixo personalment i molt satisfet i sabíem tots de la capacitat, no, que tenien, però no sabíem de les barreres que ha pogut trencar, no, perquè que una franquícia pugui confiar o donar el seu projecte a un entrenador com el Jordi Fernández, doncs trenca moltes barreres i ho està demostrant que no es van equivocar, no?
Aquest era, com dèiem, Ricky Rubio, que també ha parlat del bàsquet català. L'exjugador de Barça i Penya ha qualificat d'èxit el fet que un terç dels equips de l'ACB siguin conjunts catalans i diu que el bàsquet català viu un dels seus millors moments. Un Ricky que, insistim, no ha volgut desvelar el futur de la seva carrera. Tot això ho ha explicat en un acte de la seva fundació, en el Basa del Masnou, ha presentat juntament amb un equip d'oncòlegs i professionals de l'esport i la salut els beneficis de l'exercici físic en pacients amb càncer de pulmó. El mateix taller ha recollit donacions per la marató d'aquesta casa.
Catalunya migdia.
Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus
arreu del país. Buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat.
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat.
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb la col·laboració de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Parlem de la Lliga Europea d'handbol. Amb la classificació per a la main round assegurada, el Balonmano Granollers visita la pista del Montpeller, s'enfronten a Udal primers contra segons.
El Granollers va aconseguir la classificació per la següent ronda després de guanyar la setmana passada el Gornik Zabrze i ara mateix té assegurada la segona plaça de grup. Al davant tindrà avui el Montpeller, que no ha perdut cap dels 5 partits que ha jugat, que també està ja classificat i que és el candidat més ferm a guanyar aquesta Lliga Europea. Dels occitans en parla el tècnic del Freaking Granollers, Antonio Rama.
Penso que és un pavelló històric, un club també històric, un enfrontament que serà molt maco de veure i que tant de bo estiguem a l'alçada, tot i que sabem de la seva dificultat i de la seva bona porteria, bona defensa. Vull dir, és que és un equip molt, molt complet, amb jugadors que tenen moltíssima capacitat per decidir, per desequilibrar.
El partit entre el Montpeller i el Granollers començarà a 8:45 del vespre i es podrà seguir per la plataforma 3CAT.
I demà serà el torn del Barça, que la Champions visitarà la pista del Magdeburg alemany, i el partit, Pau, arriba amb una nova baixa d'última hora.
Sí, Aleix Gómez no viatjarà amb l'equip després de confirmar-se una lesió a l'espatlla esquerra que ja li va impedir jugar el cap de setmana passat per precaució. L'extrem de Sabadell se suma a una infermeria que es comença a omplir. A més de Aleix, Dica Mem, Pol Valera i Jaime Gallego se segueixen recuperant de les seves lesions. La nota positiva la posa Jonathan Karlsbogart, que avui ja ha entrenat amb normalitat i serà a la convocatòria de demà. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, valora la situació actual.
Tenemos una plantilla, no me canso de decirlo, suficientemente de calidad para que las bajas se noten lo menos posible. Pero es cierto que si tuviéramos 6-7 bajas, pues sería todavía más dramático, ¿no? Pero hasta ahora también hemos tenido suerte con las lesiones, otros clubes, otros equipos no.
Un dels equips que no ha tingut tanta sort és justament el Magdeburg, que arrossega les diverses lesions de llarga durada en jugadors importants. La situació és molt delicada pels alemanys, que només han sumat 5 punts en 8 jornades i estaran fora dels play-offs. Demà, el Barça tindrà l'oportunitat d'enfonsar una mica més els que els últims anys ens han estat la seva bèstia negra.
I avui es disputa la 700a final de la Copa del Rei de Futbol Sala. A partit únic juguen dos equips catalans. Avui, entre ells, el líder de la segona B, David Ubach.
És el Futsal Mataró, que per segona vegada a la seva història ha arribat a aquesta ronda de 700a final de la Copa del Rei. Per aconseguir-ho, ha hagut de superar tres rondes prèvies, l'última de les quals deixant fora un segona divisió com és un altre conjunt català, el Sala 5 Martorell. I ara, com fa 4 anys contra l'Indústria Santa Coloma, el rival torna a ser un conjunt de la primera divisió. Tot un peníscola amb jugadors internacionals amb la selecció espanyola a les seves files. El repte complicat, però es jugarà a Mataró com una festa i amb molt més a guanyar que no pas a perdre, tal com admet el seu entrenador, Niki de Déu.
Esperem que sigui una festa, no? És un privilegi per nosaltres, per una banda, poder enfrontar-te i rebre un equip com Peñíscola, del màxim nivell professional, que està lluitant amb els millors, i per l'altra una mica, doncs, que li dona valora tota la feina, no?, que hem aconseguit la temporada passada i que està fent l'equip aquest any.
Aquest Futsal Mataró Peníscola arrencarà a les 8 del vespre, la mateixa hora en què també començarà el partit per un altre dels conjunts catalans, d'un total de 3 que són aquests 700 de Copa, el Barça, que visitarà la pista del Leganés al CUE de la segona divisió. Per demà dimecres quedarà l'Otxarta B de Bilbao, de segona B, davant de l'Indústria Santa Coloma.
La temporada ciclista fa unes setmanes que ja s'ha acabat i, tot i que fins al gener no començaran les competicions, equips i corredors ja preparen ara les pretemporades. Aquest és el cas de Joel Nicolau, el ciclista gironí, que aquests dies ha començat els entrenaments, Isaac Vilalta.
Doncs sí, així és. El ciclista de Llofriu afronta la 7a temporada a les files del Caja Rural. L'equip navarresca, si no hi ha novetats, el 2025 serà el conjunt professional amb més ciclistes catalans. Joel Nicolau parla a Catalunya Ràdio dels objectius de la temporada que ve, molt condicionats a si el seu equip és convidat a la Vuelta.
L'objectiu principal, pues, hem d'esperar a veure si ens inviten a la Vuelta o no. Pues, si l'equip estigués invitat, l'objectiu principal seria la Vuelta. I si no, pues, després, de cara més a les clàssiques aquestes de primavera, que em vaig trobar molt bé aquest any, pues, centrar un pic de forma allà per poder tornar a estar allà i fer uns bons resultats i una bona collita de punts.
Aquests propers dies, els principals equips del calendari mundial, com l'UAE, el Visma o el Red Bull Bora, entre d'altres, faran concentracions en diferents punts de Mallorca o de la costa valenciana.
I acabem amb altres informacions del dia amb la Marta García. Comencem per Marc Márquez.
Que ha parlat dels objectius del 2025 amb l'equip oficial Ducati en una entrevista a TV3 reconeix que tornarà a tindre el focus a sobre.
Vam tindre l'oportunitat de prendre aquesta decisió d'anar a l'equip oficial de Ducati, sabent i sent realistes de que la pressió tornaria a estar està damunt nostre, on evidentment ja és un equip on estàs exigit a aconseguir resultats i nosaltres intentarem fer-ho de la millor manera.
I Laia, també s'han sortejat els vuitens de final de la Copa de la Reina. El Llevant Badalona jugarà en casa contra l'Atlètic de Madrid i el Barça visitarà el camp del Costa de Tenerife. Els partits d'esta eliminatòria se jugaran entre el 20 i el 22 de desembre.
Doncs fins aquí la informació esportiva aquesta tarda més a partir de les 7 al Tot Costa, amb la prèvia d'aquest Barça-Brest, i a les 8 també comença la TDT. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.